que es el primero, creo que es un despropósito, y luego creo que será una decepción. Un despropósito porque, ¿qué pretende con estas memorias? Por una parte, hay gente que dice que lo va a contar todo, que va a pedir disculpas, y por otra parte, he leído otras informaciones diciendo que no hace autocrítica en ningún momento, que precisamente lo que quiere es resaltar su papel como rey de España, sobre todo en el 23F. Tenemos un precedente, que son las memorias de José Luis de Villayonga, que escribió el rey al dictado de José Luis de Villayonga. Esas también salieron en Francia primero. Hubo pasajes muy salvajes, muy sinceros, muy inéditos, que luego se suprimieron en la edición española, se tuvieron que suprimir. Y la verdad es que no entiendo, o sea, yo como analista de esta figura de don Juan Carlos, no entiendo este paso que ha dado. Creo que se siente totalmente suelto ahora, impune, otra vez de nuevo, inviolable. Viene 15 días a España, ahora tranquilamente, está apenas a unos kilómetros de donde está Leonor, va a estar recibiendo como una pequeña corte, ya tiene en San Xenxo, ¿no? Tiene como los que le van a ver, o sea, ya ha creado su corte paralela, y por otra parte parece ser que su hijo le ha perdonado, porque ha estado con él en varios lugares públicos. Pues veremos cómo se desarrolla. Yo tengo dudas de que salga el libro, he hablado con personas cercanas a la editorial francesa, que por cierto es una editorial con mucho prestigio, no tiene relación con ninguna editorial española, o sea que ahora se tendría que pujar, cualquier editorial española puede empujar para editar este libro, y me han dicho que, por una parte, se dice que saldrá el 15 de noviembre, por otra parte, a principios de enero, o sea, hay dos fechas. Uh-huh. Hay mucha oscuridad en este tema, pero yo creo que se lo ha sacado Point de Vie, que es una revista que habla directamente con las cabezas reales, pues yo creo que o es a los hechos consumados, decir, bueno, voy a hacer este libro y ya está en prensa y va a salir pase lo que pase, o precisament s'està testant i veurem com reacciona ara Felipe.
El fragment que hem vist, que és molt petit, Pilat acusa a tu i a altres periodistes d'haver-li robat la història, la seva història.
Bueno, esto me parece una frase... Bueno, primero que los fragmentos que han salido del libro... O sea, ¿tú te imaginas a Juan Carlos diciendo... Mis secretos hasta ahora poblaban mis palacios y a partir de ahora estarán en este libro? O sea, esto es Laurence Debré, que es su amanuense francesa, es una señora que ya ha escrito dos libros sobre el rey. Ella misma dice, estoy enamorada del rey, y supongo que platónicamente porque ya está casada. Pero bueno, será una geografía absoluta, y estos fragmentos me parecen absolutamente... deleznables, porque acusarnos a los periodistas, a los biógrafos, a los historiadores, a toda la gente que se dedica a diseccionar la historia o la actualidad o los personajes públicos de ladrones, él precisamente de robar, o sea, él precisamente primero que hablar de los hechos históricos es el fin de nuestra profesión, y no podemos hacer otra cosa, es nuestra obligación, ¿no? Y luego, por otra parte, que él mencione la palabra robar, me parece tan desafortunado que es que pienso que no ha salido de su cabeza, sino de alguien bastante torpe, la verdad. Mm.
Pilar Eyre, en parlarem, suposo, els propers dies. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
Encantada, un abrazo.
Clar, tenim una fundació, recordem, Pere, que va crear el rei a Abu Dhabi, que és molt opaca, i que, segons han avançat la informació que va treure un periodista del Confidencial, seria per transmetre l'herència del rei directament a les infantes, perquè recordem que des del 2014 el pressupost general de l'Estat ja no contempla cap partida econòmica per les infantes. Per tant, apareix aquesta fundació, veiem com es normalitza la relació amb el rei, i ara unes memòries per acabar de blanquejar, entenc, la imatge.
Sí, a veure, jo entenc que el rei emèrit té tot el dret a posar negre sobre blanc la seva visió de la història, però la història és la que és. Serà una part que jo tinc ganes de llegir, jo la llegiré, encara que ell pretengui autoblanquejar-se. Em sembla interessant, encara que expliqui bestieses, però el que sabem segur a dia d'avui és que, a part d'aquesta nova fundació, ell ha tingut uns comportaments que, amb independència de la seva tipificació penal, que a Espanya era impossible perquè el rei era inviolable, sabem, fets provats per les investigacions obertes a Suïssa i a Espanya, que ell ja, de fa molts anys, té un enorme dispositiu econòmic fora d'Espanya, no declarat a la hisenda espanyola fins que va ser descobert, i que, en alguns casos, incloïen ni més ni menys que donatius de 100 milions de dòlars d'Aràbia Saudí. No sabem si és com a conseqüència de les seves gestions o directament per amistat amb aquestes petromonarquies, però és evident que la seva actuació en els últims 40 anys té moltíssimes ombres ja provades, absolutament provades, i, bé, ell vol dir-hi la seva última paraula, té tot el dret, i ho llegirem amb atenció, sense ignorar els fets provats a dia d'avui.
Clar, però dissabte, per exemple, Colaps explicava unes barbaritats. Si hi havia quadres al Palau de la Zarzuela que han estat saquejats directament i regalats a gent de confiança del rei Velázquez, és a dir, patrimoni que era del país. A part de que té una habitació amb no sé quants rellotges que valen milions... Cada rellotge que té ella en aquella col·lecció, que hi ha un punt obsessiu també d'acaparar diner, d'acaparar objectes, de... que en fi, que és, jo crec que hi ha una cosa malaltissa en el que hem viscut en aquesta figura, que ha sigut molt opaca durant molt de temps.
El que és interessant és que, clar, el que no pot... Jo últimament dic allò que no pugui la judicatura, que ho intenti la literatura, tot i que, evidentment, aquest llibre de literari no tindrà res, no?
O tot. Però,
vull dir que no...
De ficció, vull dir, sí.
Però el que és interessant és com un senyor que es pot sentir impune, tot i així, té i mostra una vulnerabilitat. Necessita construir un relat. Si més no, amb protecció, a lo millor, de lo riquíssimes que seran les seves filles. Jo no sé exactament, a lo millor darrere d'això hi ha un acte d'amor o un acte familiar. No ho sé, però és evident que mostra, i me n'alegro pels que escriuen, i me n'alegro per la Pilar Eire, perquè, en el fons, demostra que el que ella ha fet, el que persones com ella han fet, denunciant, no?, aquestes alts càrrecs impunes, la feina tan forta que han fet, els ha tocat en la línia de flotació, fins al punt que han de fer aquestes altres memòries.
Que durant molts anys no es podia fer això, eh? Perquè, no. És a dir, hi ha un moment en què s'obre la veda amb el rei, però durant molts anys, tu deies en aquests mateixos micròfons la paraula rei i ja trucaven, directament des de la Casa Reial. Vull dir que també... És a dir, hi havia molta feina que estaven fent en silenci molts periodistes, però... que després han perdut la por i han pogut fer-ho. O perquè també el rei actual va dir desconnecto d'aquesta estructura.
Que s'ho prenguin com una victòria. Jo animaria la Pilar Eire a dir tot això és el que han hagut de fer per feines com la que tu has fet.
Sí, no, és en la línia del que deies ara, Ricard. Jo crec que ara fa un temps que s'ha obert la veda respecte del rei. I s'ha obert la veda, no? Al final, depèn de qui, en mans de qui, la corrupció i l'anticorrupció serveix als mateixos interessos, que tot forma part d'un relat polític. En aquest cas, no?, per comparar-lo amb el seu fill i dir, mireu el seu fill, quin home més sensat que ha renunciat a l'herència del seu pare, una cosa que això legalment és difícil de sostenir de manera anticipada, però hi ha un contrast evident entre un pare corrupte i un fill que compleix tots els estàndards de l'ètica i de la moral. En el fons, el que hi ha és això. Pel que explicava ara la Pilar Eire, jo crec que ell, o el que pretén el rei emèrit amb aquest llibre, és que el que li sap greu és que totes les seves il·legalitats hagin d'alguna manera amagat el que ell considera que és la seva bona obra com a rei, però no és que li sàpiga greu totes aquestes il·legalitats, perquè tampoc hi ha un acte de contrició segurament en aquest llibre, o si hi fos, evidentment hauria d'anar acompanyat d'accions, no?, de desfer aquesta fundació i liquidar aquesta fundació per endreçar la seva herència d'una manera més legal i que pagués impostos i que es comportés en aquest sentit, en la mesura del possible, com qualsevol altre ciutadà. Això no passarà i, per tant, veurem l'enèsim intent, suposo, per part seva de reconstrucció de la seva figura, i a nosaltres ens donarà també una mica de peixet per parlar-ne i criticar-lo sense parlar pròpiament de la monarquia com a estructura, que segurament és el problema de fons, i això encara perviu, i el paper que ha jugat en l'estat espanyol al llarg dels segles i encara ara.
Jofre.
Sí, a la bateria de preguntes que et feies a l'inici de plantejar aquest tema, que deies amb qui s'ha de reconciliar, quines explicacions ha de donar, doncs mira, jo crec que és molt senzill. Jo crec que amb qui s'ha de reconciliar és amb la seva pròpia biografia i sobretot el seu últim tram. La paraula robar, com ha dit la Pilar Eire, és que, clar, sembla una provocació directament. És a dir, mira, hi ha qui li roben el relat i hi ha qui roba les arques públiques. Les úniques explicacions que ha de donar les ha de donar davant de la justícia. O més que les úniques, les primeres. És a dir, Aquest senyor està fora, ha fugit de la justícia. Des de l'estiu del 2020, aquest senyor està fora per no haver de donar les explicacions. Si vol escriure un llibre, em sembla molt bé. La llibertat d'expressió està contemplada com un punt bàsic de la Declaració Universal dels Drets Humans, la llibertat d'expressió, per tant, que s'expressi com vulgui, però també hauria de donar les explicacions a la justícia. No tant per una qüestió merament legal, que també, sinó per allò d'una qüestió merament de l'ascendència que ha tingut aquest senyor durant molt de temps, és a dir...
Sí, però aquest senyor ha sigut inviolable durant molt de temps. Per tant, la Constitució li permetia fer i desfer el que volgués, perquè no estaria jutjat. I després els fets que molts d'aquests fets ja han prescrit. Les comissions s'han gravat, s'han aconseguit en temps que ja haurien prescrit. I quan el temps que no ha prescrit és aquella part que ell ja va regularitzar Hisenda, i per tant, teòricament, judicialment, és molt difícil que això tingui un impacte. Jofre.
És molt difícil que el condemnin, però això no està exempt de que pugui anar a declarar, per exemple.
Però no té cap
jo
causa oberta,
que
davant.
No hi ha cap causa, sí.
No té cap causa oberta. Jo perdona un segon, Jofre, que el que està dient el Jofre. Jo crec que el problema de fons és tot el sistema legal que es va instaurar amb la Constitució, en què, d'alguna manera, se'l va exonerar, no només amb ell, sinó amb la monarquia. Tots els problemes que ha tingut el rei, que nosaltres que pensem que és robar, no és robar, perquè la norma li permet. Llavors, jo crec que hauríem d'aprofitar l'ocasió perquè el que no es va fer a la transició, que és posar uns contrapesos, aclarir clarament quines són les responsabilitats del rei, com s'ha de finançar, etcètera, etcètera, ho fem ara, perquè, vull dir, això no s'ha resolt. L'actual rei té les mateixes prerrogatives que van permetre que això passés. Per tant, i que res d'això sigui il·legal. Per tant, ostres, per què no reformem el paper de la corona perquè això no pugui passar mai, amb independència de qui sigui el rei, si és que n'hi ha?
Pel successor volia continuar i acabar, que és, efectivament, Pere, és el que anava a dir, és a dir, l'actual rei té el mateix marc jurídic que li va permetre al seu pare fer tot això. Ara bé, des d'un punt de vista moral, estètic, etc, etc, cal recordar que tot això que acabem de dir no és un aquelarre republicà, sinó que també podria ser-ho, sinó que el seu propi fill, l'actual cap d'estat, el rei, Felip VI, ha renunciat a l'herència del seu pare. I no ha renunciat per un acte de benevolència perquè així ho pugui donar a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I ha renunciat perquè no sap com justificar-ne l'origen. Que ni que no pogués justificar, com bé ha dit el Pere, seria legal. Podria dir, sí, jo agafo l'herència del meu pare, no sé d'on ha vingut, però com que no haig de donar comptes a la llei, vull dir que alguna cosa ha canviat.
Gemma.
Sí, estava pensant justament amb el que és el que ha canviat, perquè, de fet, estant d'acord amb tot el que heu comentat, la figura del rei no és una figura aïllada, o no es pot analitzar el fenomen de la corrupció reial amb aquesta ingent quantitat de diners sense situar-lo en un context i en una corrupció sistèmica. És a dir, ell era inviolable, però la resta no. I quants procediments hi ha hagut a l'entorn del rei amb personatges importantíssims de la transició del món econòmic o del món de l'esport que s'han beneficiat d'aquesta amistat reial? Les amistats reials són les que realment no eren inviolables i han viscut una cultura d'impunitat respecte de la corrupció. Ara han canviat coses. Jo diria que el punt d'inflexió, amb totes les contradiccions, inclús de parany d'una certa injustícia, va ser el cas Urdangarín, que per molt menys que el que ha fet el seu sogre, doncs ha estat a la presó, i com un símbol, d'alguna manera, de reparació, d'igualtat davant de la llei, segurament ell vivint-ho com que ha sigut un cap d'atur, no? Ara mateix jo crec que estem parlant d'un paradigma diferent. La cultura de la corrupció està absolutament qüestionada socialment, periodísticament. S'està treballant moltíssim amb les investigacions per part, sobretot de l'àmbit de la societat civil i de l'àmbit del periodisme, i les institucions de control ara es veuen, les noves i les antigues, més obligades a respondre a les expectatives de la ciutadania davant d'un fenomen d'abús de poder, de lladrocini, que fins ara doncs, ha estat més o menys tolerat. I els últims anys ha anat increixent-ho els procediments penals, però encara queda moltíssim per explicar. Jo estic d'acord que serà interessant aquesta reconciliació, aquest llibre, però dubto que esmenti tota la xarxa de corrupció en la que la monarquia s'ha situat i es va situar durant, durant tants i tants anys.
Recordem també que qualsevol canvi de títol de la corona de la Constitució necessita dos terceres parts del ple i la dissolució de les Corts i fer eleccions. Per tant, això tampoc ningú toca perquè és més complicat del que sembla.
No, però en canvi es pot fer una llei per regular-la, que continua pendent des de, la, sí. des de la transició. O sigui, no cal canviar la Constitució per regular-la a través d'una llei que està pendent.
Farem
de
dos fet, minuts per... Digues, Gemma.
Sí, no, només dic que en matèria de finançament i de despesa reial sí que hi ha hagut molts avançaments, eh? O sigui, hem de posar també el focus en allò que s'ha avançat.
Sí, sí.
I, per tant, ara els comptes reials estan públics i hi ha la llei de transparència i això ha sigut un canvi molt, molt important respecte de l'estatus, des de l'estatus de poder de la monarquia.
Però compte perquè el que es fa públic són els comptes del pressupost públic per la, pel funcionament de la Casa Reial. Però això, pel que hem vist amb el modus operandi dels últims 40 anys, és una part ínfima de l'economia de la monarquia. Per tant, és un avanç que afecta a un espai molt petit de lo que és l'economia de la monarquia.
I hi ha una cosa per la qual no calen dos terços del Congrés, de fet, l'altre dia va passar, que és que es puguin desclassificar certs documents. Per això no cal modificar la Constitució. Els papers del 23F continuen classificats i no es poden consultar. Igual que no es pot consultar una part dels últims 40 anys del sistema polític espanyol. I aquí incloc el GAL, actuacions del CSIC, l'actual CNI, etc etc. Per això no cal modificar la Constitució. I tot i així, hi ha una mena de tel que encara ho prohibeix. És a dir, per què no podem saber què va passar la nit del 23F de manera oficial?
Bàsicament
que, per cert,
és una
no sé si sortiran al llibre.
Bàsicament és una interpretació restrictiva del dret d'accés a la informació. I això ha de reconduir-se en debats jurídics a les instàncies judicials. Encara estem, diguem, començant aquesta cultura del dret d'accés. Ara estem parlant de nosaltres i segurament molta ciutadania diu que és això del dret d'accés. Doncs, que es poden demanar tots els documents a l'administració, tret que afectin... a qüestions molt bàsiques d'ordre públic. No?
Mm-hmm. Hem de fer una pausa. 3 minuts per la publicitat i de seguida saludem l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Ahir 120.000 assistents al Piro Musical, 26,7% de share a TV3 i més de 546.000 espectadors de mitjana. Per tant, tot un èxit en anys, de fet en una dècada, és el Piro Musical més seguit. En parlarem amb l'alcalde Collboni d'aquí a 5 minuts.
El matí de Catalunya Ràdio.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Boníssim!
Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
A punt per dir sí?
Yes.
Prepara't per a una nova experiència i digues yes al nou Opel Corsa Yes edició limitada per només 99 raons. També disponible en híbrid i elèctric. Més informació a opel.es.
Aquest anunci no és per algú que no es planteja la diferència entre ser client d'un banc tradicional o ser soci o soci d'un banc cooperatiu. No és per les persones que només valoren la rendibilitat, sense saber que la rendibilitat que afecta el planeta no és rendible per ningú. Aquest anunci probablement no és per tu. O potser sí. Caixa Enginyers. Humanitzem les teves finances.
Com? Que l'aniversari de la Marisa serà una festa de disfresses. I que la temàtica és cinema moldau d'època. Com que moldau d'època? Quina mena de temàtica és aquesta? I no pot convidar unes canyes o organitzar un paintball com fa tothom? No ho sé, dic jo.
Els aniversaris, de vegades, no sempre venen de gust, però 130 milions sí, i molt. Per això Euromillones hem preferit celebrar el nostre 20 aniversari amb un pot especial de 130 milions aquest 27 de setembre. Euromillones, 20 anys somiant en gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
A principis dels 70 vam llançar la primera targeta de crèdit al nostre país i el primer compte per a dones. Ja als 90 i començaments del nou segle, les empreses creixien a l'exterior i ho vam fer amb elles. El 2017, amb la nostra app, vam assolir el lideratge internacional en banca mòbil. I un any després, ens vam comprometre a canalitzar 300.000 milions d'euros cap a finançament sostenible fins a 2025. Ho vam fer llavors i ens ho tornem a preguntar avui. Quin banc necessita el món ara? BBVA. Avancem?
S'escriu millor preu garantit. Es pronuncia Trainline. Descarrega't l'app de Trainline i estalvia comparant milers de trens i tarifes. I si trobes un bitllet de tren més barat en un altre lloc, et retornem la diferència. Millor preu garantit. Consulta condicions a la web. Els millors viatges comencen en Trainline.
Ja hi ha a la venda el sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig que més premis milionaris dona. Arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig que més premis milionaris dona. I després de dir això, ja veuràs com algú em pregunta que si és el que en dona més.
Segur que és el que en dona més?
Ho sabia. Sorteig 11 de l'11 de l'11. Un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. El sorteig que més premis milionaris dona.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Fa 20 minuts, és a dir, a les 9 del matí, ha començat una sessió de control del govern espanyol per l'Abrujats a Madrid. Què és el que ha dit fins ara?
Sí, doncs una sessió de control que ve marcada per la falta de suports del govern espanyol després que ahir retirés la votació dels objectius d'estabilitat. El PP, que vol deixar ben clar avui que la legislatura és inviable, que això és ingovernable. Avui Pedro Sánchez no és aquí, és fora d'Espanya i totes les preguntes van a aquesta hora cap a la vicepresidenta María Jesús Montero, la número 2 del PP, Cuca Gamarra, que li acaba de retreure que el govern espanyol s'arrossegui davant Carles Puigdemont per salvar dit cada votació. La sentim.
¿Les parece normal que el señor Cerdán se vaya a Suiza con su mochila cada vez que tiene que comprar votos con la igualdad y el dinero de todos los españoles para sacar adelante una votación?
El Partido Popular va en solitario porque cree que llegar a acuerdos con otro significa ceder a chantaje. Un partido que no sabe hacer oposición está incapacitado para gobernar.
Després parlarem d'aquesta relació de Junts amb el govern espanyol, d'aquest estira i arronsa que estem vivint. Però abans, com dèiem, 120.000 assistents al Piromusical de la Mercè, un 26,7% de share, més de 546.000 espectadors de mitjana a TV3. Per tant, tot un èxit. Alcalde Collboni, bon dia i felicitats.
Hola, bon dia, moltes gràcies. Felicitats a tots i totes.
Com es lleva avui l'alcalde després d'aquestes festes de la Mercè?
Doncs home, després d'haver-les viscut amb intensitat, perquè he estat a molts espais descentralitzats, a moltes festes, a moltes trobades de geganters, de castellers, i finalment el Piromusical, doncs, cansat com tothom, però molt, molt contents, i sobretot volia felicitar el conjunt de la ciutadania perquè hem tingut una Mercè molt cívica, molt segura, i que hem pogut gaudir i he pogut parlar de la festa, no? Això era l'important.
Mm. Com es va gestar això de que Rosalía fes la llista musical?
Doncs no sé si ho puc dir molt, però bueno, hi ha una certa relació amb ell i amb el seu entorn, i va sorgir aquesta idea, i a més, doncs, el que va proposar d'una forma doncs, gratuïta i perquè era la seva contribució a la festa major de la seva ciutat, en el fons, també. I finalment doncs, vam tenir la sorpresa aquesta de l'Omega, que és la cançó que ha presentat en primícia mundial. Mm.
Que hi hagi relació amb l'entorn vol dir que, per exemple, no descarten que una possible futura festa major és un concert de Rosalía?
Bueno, això jo crec que és molt d'hora per dir-ho, perquè les festes majors les preparem 6 mesos abans, així que encara és d'hora, però bueno, jo vull agrair-li públicament de nou doncs, que pensés en la ciutat i que ens fes aquest regal.
Clar, no sé si alcalde, això que d'estrenar cançons en el Piromusical pot crear tendències, és a dir, de cara a les pròximes edicions podríem veure altres artistes estrenar cançons.
Doncs podria ser, per què no? De fet, és una iniciativa. Nosaltres deixem bastant que els artistes proposin no només els continguts, sinó les formes, no? Amb la pregonera d'enguany, amb la Carme Soler Vendrell, que és il·lustradora, com tothom coneix, i que és una gran defensora dels drets de la infància, doncs ella va proposar doncs, fer una intervenció artística, un quadre, una pintura, davant de tothom, enmig del pregó, no? I per tant sempre deixem molta llibertat o donem llibertat total als creadors i als artistes perquè ens proposin en l'àmbit que tenen de participació doncs, com ho, no només el que diuen sinó com ho volen fer, no?
També en aquestes festes de la Mercè hem de destacar que hi ha hagut molt pocs incidents. Un dels objectius de fet era el control d'armes blanques. S'ha vist molta policia al carrer. No sé si seguiran aquesta estratègia policial els propers dies a partir d'ara.
Home, a nosaltres ens agradaria que tothom prengués consciència de la importància del civisme primer, que crec que és una assignatura pendent encara a la ciutat, perquè malgrat els esforços i les millores que hi ha hagut amb neteja, per exemple, i en aquesta festa s'ha notat també, doncs encara hi ha molts incívics que no respecten les normes i que no tenen present l'esforç que fem tots a través dels nostres impostos doncs, de tenir la ciutat perfectament neta, no? I pel que fa a la seguretat passa el mateix amb les armes blanques. Nosaltres hem estat els darrers, jo diria, dos mesos, pràcticament, el tinent Batlle, després la consellera Parlon, jo mateix, fent una crida a no normalitzar la tinença d'armes blanques, a no pensar que és normal portar una navalla o un element que punxi doncs, a sobre, i molt menys per anar a una festa major, no? I, bueno, jo crec que hem aconseguit que molta gent ja no ho faci o sàpiga que això tindrà una penalització, i, efectivament, hem tingut un increment de la presència policial, el control a molts punts, a 86 punts de la ciutat, i, home, l'ideal seria no haver-ho de fer, no? Perquè a ningú li agrada estar permanentment desplegant policia per la ciutat, però ho farem en la mesura que veiem que sigui necessari per garantir la seguretat de la gent i perquè la gent gaudeixi de la festa amb tranquil·litat.
Aquests dies, alcalde, també s'han multiplicat algunes queixes, per exemple, de veïns de la zona de Montjuïc, que denuncien que dissabte van passar una de les pitjors nits de la Mercè que recorden. Vostè què els hi respon com a alcalde?
Bueno, jo crec que l'Ajuntament sempre està fent un esforç permanent de fer possible la festa amb el descans i amb la convivència. És un tema recurrent, no només a la Mercè, sinó també a festes de barri o a, en fi, o a esdeveniments musicals, però sempre tenim canals de comunicació i sempre fem esforços de limitar horaris moltes vegades i de que quan detectem que efectivament hi ha hagut algun problema que no estava previst, doncs resoldre-ho. Però, evidentment, la ciutat ha de ser per descansar, per viure-hi, per conviure-hi i també per poder-la gaudir, no?, des de la festa. I, per tant, bueno, com sempre, hem de fer aquest esforç d'equilibri.
Doncs, alcalde Collboni, gràcies per atendre'ns avui al Matí de Catalunya Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Precisament, ara volem parlar d'aquestes queixes dels veïns de la zona de Montjuïc. Hem anat amb la unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio, amb el Marc Güell, fins al barri del Poble Sec. Marc.
Sí, ens trobem al Poble Sec, a prop de la zona de Montjuïc. En concret, estem al carrer Salvà. Això és a prop també de l'Avinguda Paral·lel, molt a prop de la plaça Espanya. Per tant, és una zona on viuen de prop l'oci nocturn, sobretot, i ens acompanya la Carme Madrigal, que és membre de la xarxa veïnal contra el soroll. Carme, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Marc.
Gràcies per acompanyar-nos. Em deies que dissabte vau viure una de les pitjors nits que recordeu en el marc de la Mercè.
Altres anys podia sentir alguna cosa tènue des de casa i tal, però aquest any era com si els concerts em venia per totes quatre bandes. Jo tinc en la meva casa orientada als quatre punts cardinals i m'entrava fins i tot pel hueco de l'escala, no?
Clar, perquè tu vius en un sisè pis, en aquest edifici que tenim aquí davant,
sí.
I per tant el so et ve de totes bandes.
Normalment els experts diuen que puja i s'expandeix, cosa que sembla que l'Ajuntament no s'entera i tot ho fa, doncs, per exemple, a Montjuïc i així. Per això, clar, de vegades arribes a casa i dius, ostres, avui sembla que aquesta nit estaré una mica tranquil·la, no se sent res, no? I quan puges a dalt, dius, madre, o la fiesta del vecino, o la del botellot d'aquí, o el concert d'allà, és com un desgast perquè és diari, quan no és una cosa, és una altra. A mi m'encanten les festes, però clar, arriba un moment que estem tots tan saturats.
I què et provoca tot aquest soroll a dins de casa?
Aquest soroll em provoca, primer, que jo, quan vulgui anar-me'n a dormir, no puc. Comporta un estat d'angoixa i un patiment molt gran, perquè, clar, estàs escoltant a vegades una música de fons que és matxacant, o que no t'agrada, i no tens per què, i te l'estan obligant. I que no pots descansar ni fer el que tu vulguis a casa, dintre de casa teva, que és el teu espai natural que tindria que estar totalment protegit per l'Ajuntament.
Tu calcules els decibels.
Sí, jo vaig estar medint els decibels i estaven a uns 60 i alguna cosa aquí dalt, a casa meva.
A dins de casa?
A dins de casa.
Que hauries d'estar a 30 a l'habitació, per exemple.
S'estipula 30, crec que són 30 a l'habitació i 35 a la sala.
Carme, des de la xarxa veïnal contra el soroll, us plantegeu alguna acció legal contra tot aquest soroll?
Ens estem plantejant, el que passa que, clar, som de recent creació i ens ho estem plantejant, perquè jo penso que si el recorregut no és judicial, hi ha molta jurisprudència que parla de que bueno, quan inclusiu una discoteca, un bar, ha tingut problemes, doncs el jutge ha acabat donant la raó per agressió. La teva casa és el lloc on tu, quan surts a treballar o estàs, és el teu lloc de recull, no? Constantment i cada dia porta molts problemes, ja no només problemes quotidians que potser no pots ni sentir la tele, si vols, o anar a dormir, sinó físics.
Carme Madrigal, de la xarxa veïnal contra el soroll, gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies també a tu, Marc, des del barri del Poble Sec. Clar, recordem que el soroll, per exemple, a Madrid també continuen les queixes dels veïns pel Santiago Bernabéu, pel soroll. Ja han aconseguit que es cancel·lin concerts, però ara les molèsties també arriben per la megafonia que fan durant els partits. Palau Brujats, bon dia.
L'última polèmica aquest cap de setmana en el partit contra l'Espanyol. Es van cantar 5 gols, 4 del Madrid, i els veïns es queixen del volum de la megafonia. Diuen que és insuportable amb el nou disseny del camp, però aquesta seria gairebé l'anècdota, perquè aquí realment el que preocupa són els macroconcerts que s'han anat fent aquests últims mesos. Podríem dir que ara mateix els veïns han guanyat la primera part del partit al Real Madrid, perquè han forçat el club a suspendre tots els concerts que hi havia programats aquí a l'estadi fins l'abril de l'any que ve. Concerts com els d'Aitana o Lola Índigo, que ja tenien totes les entrades venudes i que ara s'hauran de reprogramar. La incògnita és, Ricard, quan i com es reprendran. El club diu que treballa per insonoritzar l'estadi, però experts i veïns diuen que això és impossible i que els concerts s'han d'acabar per sempre. Els veïns també han portat el club als jutjats. De fet, s'investiga una querella que han presentat contra el Real Madrid per un possible delicte contra el medi ambient, perquè aquí la majoria de concerts han superat, i per molt, els decibels que permet la normativa. A aquesta hora podem saludar el portaveu de l'Associació de Perjudicats pel Bernabéu, José Manuel Paredes. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
¿Se puede insonorizar el estadio y continuar con los conciertos o se tienen que terminar para siempre?
Nosotros creemos que insonorizarlo es imposible. O sea, todos y cada uno de los conciertos han superado los límites legales de una forma muy amplia. O sea, ten en cuenta que han llegado a los 90 y pico decibelios muchos de ellos. Eso es prácticamente como si tuvieras un helicóptero en tu ventana durante 3 horas seguidas, para que te hagas una idea. Nosotros creemos que es imposible insonorizarlo. Lo que nos dicen los técnicos es que no es posible. Y además les recuerdo a los oyentes que no solo es un problema de decibelios, es un problema que el Real Madrid no tiene licencia, o el estadio más bien no tiene licencia para organizar este tipo de eventos, más que de forma excepcional, y ya llevamos 18 en 5 meses.
Habéis presentado esta querella a los juzgados, que se ha aceptado, está avanzando. ¿Cómo es luchar contra Florentino Pérez?
Aquí nos gusta decir que no luchamos tanto contra Florentino, sino en realidad contra el estadio, y sobre todo contra quien permite este abuso, que en este caso es el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, no es fácil, pero es que hay una cosa que nos ayuda, que es que tenemos razón.
Vuestra lucha ha avivado las críticas también de barrios del sur de Madrid, que dicen, por ejemplo, en la Caja Mágica, donde hace años que sufren también el ruido de conciertos. Ellos dicen que a vosotros se os hace caso, por ser el barrio que sois, una zona más acomodada y que también tenéis recursos para litigar. ¿Comparte la crítica? ¿La del ruido es también una lucha de clases?
Hombre, yo entiendo incluso la frustración y la comparto. Creo que los movimientos que están produciendo en Madrid y en otras ciudades en contra del exceso de ruido, además tienen razón de fondo y nosotros los apoyamos. Yo no creo que esto sea un tema de lucha de clases. O sea, al final, es verdad, no por qué negarlo, que esto es un barrio quizá con un poco más acomodado que otros barrios de Madrid, pero no somos nada comparado con el poder que puede tener el Real Madrid, Legends o Sixth Street, que es el fondo de inversión que está detrás de todo esto, que cotiza la bolsa de Nueva York y tiene billones. Además, nosotros no hemos tenido demasiado apoyo del ayuntamiento. O sea, me gustaría recordar que hace solo 2 semanas el alcalde salió diciendo que los conciertos eran imprescindibles para Madrid porque mejoraban su imagen internacional y ponían a Madrid como un destino turístico muy atractivo para el resto de Europa.
La solución, decías al principio, pasa por no hacer más conciertos aquí, pero ¿habéis negociado con el club, por ejemplo, recibir una indemnización a cambio de que se vuelvan a hacer aquí los conciertos?
No. En principio es verdad que ha habido alguna reunión, más que nada para que nos explicaran el proyecto, pero la solución no pasa por insonorizar con las ventanas o invertir más o menos. La solución pasa por algo tan sencillo y que a veces se olvida, que es que se cumpla la ley. Entonces, si todos los conciertos que se han celebrado han superado los límites, además la licencia que utilizan no permite este tipo de actividad, yo creo que el resultado es obvio, no se pueden hacer conciertos ni dentro de 6 meses ni nunca.
Doncs ja veu, Ricard, aquesta és la situació. Seguirem pendents a veure què passa aquí a partir de l'abril de l'any que ve. José Manuel Paredes, portaveu de l'Associació de Perjudicats pel Bernabéu. Moltes gràcies i bon dia.
Bon dia.
A veure, com ho veieu tot plegat? Jofre.
Jo, ara, mentre estava escoltant tots dos veïns, jo penso que hi ha una qüestió, quasi que diria, generacional, no de joves, sinó de 2024, en què la contaminació acústica ha guanyat punts, per dir-ho així, en el tema de les reivindicacions i de les sensibilitats. És a dir, jo no sé vosaltres, però cada cop veig menys tolerància al soroll, i no és una crítica, quasi que és una descripció mèdica. És a dir, els adolescents, per exemple, que veig, perquè els tinc a tocar, reben amb molta més estridència els sons. A la revetlla de l'any passat es va dir si els petards, i m'ho va confirmar una pirotècnia, si els petards fan menys soroll que altres anys i fins i tot se'n tiren menys. És a dir, hi ha una mena de màxima sensibilització cap a la contaminació acústica quan és una qüestió que durant els últims anys o dècades s'havia descuidat, d'acord? Per exemple, perquè s'ha parlat molt de la Ricarda, no? Però una de les qüestions de l'aeroport del Prat és el soroll que fa i que reben els veïns de Gavà i Castelldefels amb l'entrada o sortida de determinats avions. Què vull dir amb això? Que lluny de voler-ho frivolitzar, crec que és una de les qüestions que hem de tenir en compte a l'hora de millorar la nostra qualitat de vida. Aquí entraríem en l'etern debat entre la col·lisió de drets, entre el dret al gaudi i l'oci i el dret a descansar, no? Però el que vull dir és que no menys tinguem ni pensem que és una qüestió de frivolitat i tal, una qüestió que els metges segur que us dirien que per pèrdues de capacitat auditiva, per qüestió de sensibilitat, de descans, etcètera,
l'Agència Europea del Medi Ambient diu que la contaminació acústica provoca cada any més de 1.000 morts prematures. Imagina't. I 4.000 hospitalitzacions a l'Estat.
Imagina't. Sí. I aquests són les dades més extremes.
Sí.
Les més lleus, però més freqüents, és la pèrdua d'audició, la pèrdua de capacitat de descans, sí. etcètera.
Jo opino que estem davant de la futura gran lluita veïnal per la reivindicació de la no privatització de l'espai públic. O sigui, l'espai públic també és l'espai públic sonor. És a dir, aquí hi ha un ús exclusiu privatiu de l'espai públic sonor per produir o unes entrades, unes ingressos, o un merchandising, o una imatge institucional. M'és igual. El cas és que és un abús manifest, una privatització i especialització de l'espai sonor de veïns i veïnes, és a dir, un entorn on hi ha habitatge, el pla d'usos delimita quines activitats són incompatibles. I el que haurem de fer ara és que en el pla d'usos dir macroconcerts, no, això és una. Dos, a favor de la música, prou de confondre soroll amb música. I aleshores jo crec que aquí és una crida al consum de música amb condicions. Llavors, aquesta història, per més bons que siguin els tècnics de so, de que per més decibelis hi haurà més emoció, el que hi ha quan hi ha més decibelis és moviment de les vísceres que fan que consumeixis més alcohol. Darrere de tot això hi ha una voluntat de portar-nos al consum d'alcohol, drogues i xa-xa-xa. Bueno, tant de bo fos xa-xa-xa, que és de les coses de dignes marxa, de ballar. Mira. Però el que vull dir tant tot
que
això...
No, concerts, macroconcerts, i dius, és que no s'entén res, no se sent res.
Perquè l'objectiu és un altre. Quan és música, o sigui, jo diria...
Clar, però estàs allà i ho veus en directe, no? I...
Si vols emocions fortes, fes-ho d'una altra manera.
Fes el dragó cant,
Enamora't. Però, sincerament, jo crec que en defensa de la música...
Quina frase, m'ha encantat. Si vols emocions fortes, enamora't.
Que bo,
sí.
Per tant, el viro una gran victòria veïnal per la reconquesta... Jo crec que hem d'introduir aquesta dimensió, i que estic a la seva disposició per donar-los algunes eines.
Mira, la Carme Soler, que podem saludar ara, és presidenta de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica. Carme, bon dia.
Hola, bon dia. M'encanta sentir-vos, de veritat. Això de que us suscito així per enamorar-se m'ha semblat sensacional. Sí. Ara no sóc presidenta, sóc vicepresidenta, però és igual, represento l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica, que és la que va començar fa més de 40 anys, i estic contentíssima que ja se sàpiga el que passa amb el soroll.
Vostè sempre diu que el soroll mata.
Bueno, i a més, m'ha agradat molt sentir, perquè normalment abans es deia que el soroll molestava. No, el soroll no molesta, perjudica la salut, emmalalteix. I ara ja se sap, a Europa moren 60.000 persones per culpa del soroll cada any. O sigui, que imagina't tu. I llavors, un que ha intervingut, no recordo qui és, perquè sóc gran i perdo la memòria.
Jofre.
El descans és un dret fonamental. Declaració Universal dels Drets Humans. Article 24, dret al descans. Llavors, jo, tot el que heu dit em sembla molt bé, perquè el soroll em malalteix. Que sapigueu que a Catalunya hi ha 5 persones a la...
Hem perdut la comunicació. Ara intentarem recuperar-la. Sí, sembla que hem perdut la comunicació. Hi ets, Carme? No, no hi és. Maria.
No, estic molt d'acord, que i a més em sembla molt important que aquesta sensibilització cap a la salut també acústica vagi en augment. Crec que per això que hem de diferenciar, crec que és un cas molt diferent, les festes de la Mercè, que són una cosa puntual, una cosa pública, un oci del qual en pot gaudir tothom de manera gratuïta i que formen part també doncs, de la vida de la ciutat i d'aquesta i de la cohesió i de la vida de comunitat, i un altre ben diferent són els concerts en llocs tancats, que costen a més, perquè això tampoc en parlem prou, però estem parlant de concerts, un concert del Bernabéu, per exemple, et pot costar doncs, de 80 euros de 90 euros cap amunt, que evidentment no s'ho pot permetre a tothom i no està a l'abast de tothom.
Però no vull obrir un meló ara, que potser no toca, però i les campanes?
No, són estupendes les campanes.
Campanes no són soroll,
No.
Carme Soler, pensa el mateix?
No, és que el tema de les campanes és el rellotge, cal que hi hagi un rellotge. Un rellotge. La gent a Catalunya, tothom té rellotge. Jo, l'Associació Catalana de Coordinació Acústica, l'ACA, no està en contra
si
de les campanes.
Si vostè les prohibiria.
Una cosa és el rellotge. Cal que durant... Hi ha gent que segurament ha malaltit per culpa d'això. Jo tinc dues persones que conec que no... O sigui, han deixat de viure en un poble perquè no podien dormir durant tota la nit per culpa de les campanes. Del rellotge de les campanes.
O sigui, clar, si sentint els quarts, tot allò, al final de la nit... Però ja que ho acabes naturalitzant. Jo recordo a casa el rellotge de l'avi, quan dormia a casa els avis, al final... Dormia.
Bueno, és que jo, des que em va dir una vegada que vaig anar a fer-me una prova a la Torrino, i em van fer una prova perquè vaig anar a veure la meva filla a Alemanya, al tornar no se'm van destapar les orelles, i va passar un mes i res, les orelles malament, i em van fer una prova d'audició. I quan vaig sortir de la prova d'audició, per primera vegada a la meva vida, el metge em va renyar i em va dir, senyora, fa 30 anys que treballo aquí i és la persona que hi sent més. Dic, em vaig quedar. Clar, jo no sabia... Que...
Això, vostè és vicepresidenta de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica, clar.
Sí, i llavors jo sabia que hi havia diotries per llegir qui veu més i qui veu menys, però jo no sabia que hi havia, diguem-ne, diotries d'audició. No sé si es diuen diotries, és igual. I llavors, esclar, o sigui, a tothom li afecta d'una manera diferent. La gent que hi sentim més, perquè hem nascut amb aquesta sensibilitat, doncs resulta que patim més el soroll, per suposat.
Maria, però... Llavors... Sí, perdona, aquesta que l'he tret abans. Maria.
Sí, no, en el sentit del que no només que s'ha de distingir allò públic d'allò privat per l'impacte que tenen en la comunitat també, sinó per la seva freqüència. O sigui, una cosa són els concerts setmanals, que és el que es pretenia al Bernabéu, i l'altra és puntualment unes festes de la Mercè o unes festes de barri. Crec que són coses molt diferents.
Pere.
Sí, jo voldria estirar el fil del que ha dit l'Exier, perquè penso que el que ha dit serveix també per explicar més enllà del soroll com ha evolucionat el món de l'economia i de com es veu la vida, no? Jo crec que hi ha hagut un canvi molt important com a conseqüència de que els fons financers i aquest tipus d'economia és la que mana al món, que és que qualsevol cosa és un actiu, i això és lo important, un actiu financer. Qualsevol cosa de la ciutat, no? I això va en detriment moltes vegades de la vida de la gent. I hauríem de recuperar la visió de que una ciutat és un lloc on viu gent, en què hi ha negocis perquè aquesta gent pugui viure, i no al revés. Una ciutat és un teatre al servei dels negocis. I penso que aquesta manera de veure les coses, tant amb el turisme com amb el soroll, com amb una pila de coses, crec que és molt important recuperar que la prioritat és que la gent visqui bé. I si es fa negoci o no es fa negoci, doncs s'ha de fomentar, però sempre... En subordinat a aquest objectiu primari, que és que la gent visqui bé. Per tant, quan els camps de futbol ara es conceben per fer negoci, perquè ja forma part, ja s'ha integrat en els business plans dels propis clubs, tenir ingressos atípics com a conseqüència dels concerts, doncs això, si és incompatible amb la vida dels veïns, doncs no podrà ser, i punt.
Xema Calvet.
Sí, jo penso que aquí, totalment d'acord amb el tema del dret a la salut sensorial, però jo crec que hi ha una dinàmica de resposta que potser de vegades no s'està accionant de forma suficient, anant a lo pràctic. Jo sempre, ja saps que m'oriento molt per veure quines són les solucions a curt termini, que és el valor, per exemple, a les ciutats del districte. És a dir, els mapejos de soroll excessiu o de molèsties des de les terrasses fins, per exemple, aparells grans d'instal·lacions d'aire condicionat, que poden afectar sobretot el son de les persones es pot fer des dels districtes de la ciutat. I a partir d'aquest mapeig directe, no esperar que siguin els veïns que truquin a la Guàrdia Urbana o que es moguin a través de l'associació de veïns, sinó que sigui la pròpia administració que d'ofici actuï per vetllar per aquesta situació de mínims de dret a la
molt bé,
tranquil·litat.
Molt bé.
No? I perfecte. Jo crec que aquí és una metodologia... Perdó, digui.
No, per fer complir les normatives municipals, que ja ho he dit. M'ha encantat que ho diguéssiu, m'ha encantat, perquè és el primer que vaig fer jo fa 40 anys, agafant les normatives municipals, i quan venia la Guàrdia Urbana, el soroll era de veïns que tenien festes fins a les 4 de la matinada i només podia dormir 2 hores cada dia. I llavors el que vaig fer és anar a l'Ajuntament i llavors en paper, clar, les normatives municipals, i quan venia la Guàrdia Urbana els ensenyava, i llavors és fer complir, que ja heu dit vosaltres, i jo n'estic molt contenta que ho digueu. I després estic molt contenta que digueu una cosa, és dormir, l'altra cosa és descansar. Perquè un metge que va venir a l'associació, jo no ho sabia, jo pensava que si dormies ja descansaves, i no. O sigui, una persona pot dormir moltes hores per no descansar. I això és una cosa que ha de saber la gent. I per això la gent emmalalteix, perquè no descansa, no té força, sinó supera una malaltia X.
Jo crec que és important això, els mapes de soroll i els mapes de les respostes immediates que d'ofici l'administració municipal, en aquest cas, pot oferir. I aleshores això jo crec que canvia molt la posició de la ciutadania, que se sent moltes vegades impotent davant d'una dimensió burocràtica de queixa que moltes vegades dissuadeix a les persones de començar a fer el recorregut, no? I en canvi, si realment des dels districtes hi hagués un servei específic que d'ofici fes aquest mapeig i es tingués identificat tant els que són estables com els puntuals o ocasionals, que aquests sí que són més d'avís dels propis veïns, jo crec que es prendrien mesures molt més àgilment del que està passant ara. Estan passant coses a mercats, doncs amb aparells de centrifugació de les càmeres, que hi ha hagut una hipertròfia de terrasses després del Covid, que s'han quedat, inclús terrasses que no estan complint amb la normativa i excedeixen dels seus límits i se'n van a la dreta o a l'esquerra i no passa res, i jo crec que hi ha d'haver-hi una agilitat de resposta que ara mateix no s'està donant.
Gemma, i a més, ho dic per afegir eines, i a més, reconeixen al pla d'usos aquestes activitats sobrevingudes que estan apareixent de macroconcerts, que no estan contemplats en el pla d'usos.
I no, però això està regulat en les llicències d'activitat. És a dir, si per exemple un establiment està fent uns usos que no estan dintre de la seva llicència, ell té llicència esportiva i està fent uns altres usos que no reuneixen els requisits legals per donar-li aquesta autorització o llicència, és que també es pot actuar d'ofici. És que jo penso que hem de demanar més actuacions d'ofici. No pot ser que estiguem aquí parlant d'una distròpia consentida i acceptada i amb resignació. No, això que estem parlant és una qüestió de bones polítiques públiques i de bona governança. I jo crec que això és factible i pot haver-hi voluntat política.
Carme Soler, presidenta de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica. Ho hem de deixar aquí. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per tocar aquest tema que és molt important. Moltíssimes gràcies.
Són les 9:47. Hi ha diverses concentracions, ara parlem de districte, aquestes concentracions que s'estan produint perquè les protestes continuen i ja comença a haver-hi càrregues puntuals. Per tant, ara anirem cap allà en directe. Però abans també, demà hi ha una crida a la mobilització perquè s'apliqui la reducció de la jornada laboral ja. Les negociacions amb el govern espanyol i les patronals estan enrocades ara mateix i als sindicats se'ls acaba la paciència. Podem saludar a aquesta hora el líder de la UGT a Catalunya, Camil Ros. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
I també el líder de Comissions Obreres, Javier Pacheco. Bon dia i també gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Ara, apam, senyor Ros, vostè creu que amb el calendari a la mà i veient com d'enrocades estan ara les negociacions, s'aconseguirà reduir aquesta jornada laboral a 38,5 hores setmanals aquest any i passar a les 37,5 l'any que ve?
Bé, en això estem, i per això hem convocat les mobilitzacions, perquè després de pràcticament un any en què la patronal el que ha fet és dilatar, no per arribar a acords, sinó per intentar dilatar perquè no s'acabi produint, doncs hem convocat les mobilitzacions perquè el govern governi, no? I per tant, si les patronals no hi volen ser, que nosaltres voldríem que fossin en l'acord, doncs es faci l'acord, sindicats i govern, i iniciem el procés parlamentari, perquè després d'arribar al nostre acord s'ha d'iniciar el procés parlamentari, que també necessita uns mesos, no? I, per tant, la pressió de la mobilització és perquè la patronal decideixi sí o no. L'altre dia va semblar que ja deien que no, per tant, que el govern decreti, i que després, evidentment, és una pressió també cap als partits polítics, doncs, perquè també hi hagi la majoria suficient per aprovar-ho, no? I, per sí. tant, per això convoquem les mobilitzacions, perquè també entenem que la immensa majoria de la gent, amb enquestes a la mà, estan a favor, doncs, de reduir el temps de treball.
Si no es compleix, per això, què faran?
Seguir mobilitzant-nos. Jo penso que el que hem de ser capaços és de convèncer el conjunt de les administracions i les elites econòmiques de que la reducció de jornada beneficiarà, evidentment, d'un impacte social molt important en la utilització i distribució dels temps de la ciutadania, amb una nova fase de convivència social que ja requereix la convivència amb eines digitals que ens comprometen a trobar solucions en aquest sentit. Per tant, la societat necessita reduir la jornada laboral per distribuir el temps de manera diferent, però també per a benefici econòmic, no? Com ha estat també l'increment del salari mínim interprofessional, la estabilització dels contractes de treball i també la millora de les condicions de treball. Estem veient com la productivitat, gràcies a aquestes mesures de reformes estructurals en el mercat de treball, està incrementant-se de manera positiva en el conjunt dels sectors econòmics de la nostra estructura productiva. Per tant, això també beneficiarà en aquest sentit el conjunt de les empreses. I aquí és el que estem intentant convèncer de passar cap al segle XXI i no seguir instal·lat en el segle XX, com sembla ser ara el que hi és la comissió directiva de la COE. No?
Mm-hmm. Les patronals asseguren que no són prou productius per reduir la jornada laboral i, de fet, el president de la COE deia això en sortir de la reunió.
Nosotros pensamos que esto es malo para España. Lo que no podemos estar es dispuestos a que nos apliquen el rodillo. Y dicen además, es que no han hecho propuestas. Claro que las hemos hecho. La propuesta es la negociación colectiva.
Per vostès, senyor Ros, per exemple, què passaria? És a dir, si no s'aconsegueix el suport als empresaris, com sembla evident, vostè creu que s'hauria de tirar endavant igualment la mesura?
Sí, jo crec que sí. Els empresaris també han estat reiteradament en contra de la pujada del salari mínim interprofessional. I ara el tenim a 1.100 i l'economia va millor que quan estava a 900. Per tant, el missatge aquest és un missatge d'immobilisme. De manera molt ràpida, la jornada que tenim actualment s'aprova per llei a principis dels anys 80. El que ha augmentat la tecnologia, mirem cadascun les nostres feines, com ha augmentat la inversió en tecnologia i en processos, i estem en la mateixa jornada de treball. Per negociació col·lectiva, el que diu la COE, doncs en molts sectors ja s'ha baixat, per exemple, l'administració pública està a 37,5 i ha d'anar camí cap a les 35. En molts sectors ha anat baixant i per simplificar-ho, perquè la gent ens entengui, si no ens quedem en els pim-pams aquests amb les patronals i governs i no parlem de la qüestió. Una persona, per exemple, del comerç i l'hostaleria, que seria el que ara en aquests moments està més a prop de lo que són les 40 hores. La mitjana a Catalunya de jornada està a les 38 i poc, perquè ens entenguem. Per tant, hi ha moltes empreses i han baixat. Si estem a 40 hores, si fem el còmput anual, hi haurien entre 12 i 14 dies festius que s'haurien de distribuir, amb ponts, amb més dies de vacances. Si ho fem per setmana, no, doncs de 40 a 37,5, doncs són 5 mitja hora cada dia si fem una jornada de 5 dies. Una empresa per reduir mitja hora cada dia serà improductiva? Jo crec que no, i si no que facin un quart d'hora i un altre dia més de festiu. Jo crec que s'ha de fer un procés d'adaptació i que és perfectament factible baixar a les 37,5, i en molts sectors ja hi és i no passa res, no? Mira, segurament jo crec que Catalunya Ràdio deu estar a les 37,5 i quan s'apliqui l'acord de l'Estat heu d'anar cap a les 35. Sou menys competitius que la cadena certa.
Els treballadors de Catalunya Ràdio estan a les 35.
Ja esteu a les 35. Sou menys productius que RAC1 o la SER, que segurament tenen jornades superiors? No.
En el meu cas tampoc ho compleixo, això, jo, però vaja, sí, en general els treballadors
Escolta, i en el Javier i a mi tampoc ens ho preguntis, que segurament tampoc, però bueno, perquè tenim unes responsabilitats.
Evidentment, diguéssim que funciona, sí, sí.
Per tant, és això. Jo crec que ho hem de baixar a la lògica, i els nostres pares, l'objectiu era quantes més hores extres millor, per comprar-se la segona residència, per estalviar, pel que sigui. La gent d'ara, i fins i tot nosaltres, ja valorem més tindre temps per fer altres coses, no per treballar, i per tant és una altra forma de vida, doncs, que es planteja repartir el temps del dia doncs d'una altra manera.
Senyor Pacheco.
Bueno, jo penso, com deia abans, no? que és una necessitat i una reclamació social i que, per tant, si les patronals neguen també la seva evolució productiva, nosaltres parlem de dades oficials sempre, quan parlem d'indicadors i l'Observatori dels Marges Empresarials que ha creat el govern de l'Estat ens diu que en els darrers 5 anys la productivitat s'ha incrementat en un 13% i que el valor afegit brut de les empreses s'ha incrementat en un 21%. En canvi, el salari és un 4%. I no s'ha reduït la jornada de manera dràstica, no? en aquest període. Per tant, els costos laborals estan permetint, amb la seva estancament, un increment dels marges dels beneficis empresarials que hi caben perfectament les reivindicacions que estem fent en relació als increments de salaris, però també encabeixen perfectament la reducció de jornada. És a dir, no es pot monetitzar només el debat de la reducció de jornada. S'ha d'establir també amb caràcter social i polític, és a dir, com nosaltres som capaços d'avançar mesures utilitzant el temps més disponible per poder incrementar la capacitat de corresponsabilitat i que aquesta corresponsabilitat millori la conciliació i, sobretot, la capacitat de creixement dels drets de les dones en el món del treball i fora del món del treball. Com la nostra gent, no, comença també a dedicar-li temps a la coeducació de les seves famílies, dels seus fills, de les seves filles. És a dir, estem parlant d'una mesura que té un impacte social brutal i que nosaltres no podem renunciar. I això és un missatge no només per les patronals, és un missatge també per la política, perquè estem sentint els dubtes d'alguns partits polítics i grups parlamentaris que després han de convertir aquesta proposta de llei que surti del diàleg social en una realitat normativa superant el tràmit parlamentari en el Congrés dels Diputats i les Diputades. Per tant, que no li donin l'esquena als avenços socials i als progressos socials que necessita avui la societat i que sobretot li donem recorregut d'una manera ràpida. Per això són les mobilitzacions. És a dir, ja està bé d'estar marejant la perdiu, no? i hem de començar a baixar la pilota a terra. I ara es tracta de que aquesta reivindicació es porti als calendaris laborals, als convenis col·lectius, i que això sigui una realitat en la vida de les persones i la capacitat d'utilitzar el seu temps.
És Javier Pacheco, de Comissions Obreres, i també sentíem el líder de l'UGT Catalunya, Camil Ros. Gràcies per acompanyar-nos. Bona jornada demà. Que vagi bé.
Gràcies.
Bon dia.
I parlant de protestes, això serà demà, però us estava explicant la protesta d'avui contra el Congrés de District. Hi ha hagut càrregues puntuals dels Mossos, Marc?
Sí, hi ha hagut càrregues puntuals a l'estació de Fira de la línia 9 del metro quan els manifestants intentaven sortir d'aquesta estació. Un grup ha intentat passar el pas que els impedien fer els Mossos d'Esquadra i llavors els agents han començat a fer algunes de les càrregues. Perdoneu, acabo de pujar unes escales i per això ara estava així... Em costa continuar. Venien els manifestants, us explicava. La protesta ha començat en un altre punt d'aquesta zona de la Fira de Gran Via, a l'estació Europa Fira. En aquell moment ha començat la protesta. El centenar de participants que hi havia en aquesta mobilització s'han acostat al cordó policial de la Fira de Gran Via. Allà no ha passat res, han tornat enrere i llavors han pujat al metro. A l'estació d'Europa Fira han pujat al metro de la línia 9 i han vingut fins aquí, fins a la zona de Fira, que és on hi ha hagut aquestes càrregues puntuals, això sí, i sí que ara hi ha el servei d'emergències mèdiques atenent una senyora.
I igual també t'acaben atenent a tu, Marc.
Ai, perdona, és
no,
que...
Home, no,
estava dins del metro, i he pujat les escales per la cobertura i he anat una mica massa
ràpid. Respira, gràcies, Marc. I atenció al que ha pogut confirmar també el Matí de Catalunya Ràdio, el govern espanyol desclassificarà els documents del CNI sobre els atemptats del 17 d'agost, Paula?
Sí, el govern espanyol s'obre finalment a desclassificar tota aquesta informació per investigar la relació de l'eximam de Ripoll amb el Centre Nacional d'Intel·ligència. Feia mesos que ho demanava Junts per Catalunya. Ara, finalment, el PSOE hi accedeix. En concret, es demanarà al CNI que desclassifiqui el registre de visites que va rebre Abdelbaki Esati quan era a la presó de Castelló i també es desclassificarà la transcripció de totes les entrevistes que va mantenir amb responsables del CNI. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, és una de les mesures que es va pactar ahir entre el PSOE i Junts a la Comissió d'Investigació Parlamentària dels Atemptats, que es va reprendre ahir després de 8 mesos aturada. Junts feia molt temps que demanava investigar la relació del cervell dels atemptats amb el CNI. Ara el govern de Pedro Sánchez ho accepta en un nou gest cap als de Carles Puigdemont.
Pues aquesta és la notícia d'aquest matí. El govern espanyol desclassificarà els documents del CNI sobre els atemptats del 17 d'agost. Gràcies, Paula. Ho comentem després de la publicitat.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Saps, m'han parlat molt i molt bé de tu. Veuràs que som gent de tota mena. D'arreglar el món amb un aperitiu i de descobrir la ciutat fent esport o passejant. Alguns treballem pel mar i des del mar. I d'altres ens mengem el món navegant o a través de la carta d'un restaurant. Com m'alegro que ja siguis aquí. Benvingut. Nou Port Olímpic, Ajuntament de Barcelona.
Escolta, aquests dos cotxes són iguals o és que hi veig doble?
No, un és llarg i l'altre més curt. El que sí és doble és el pla Moves.
Ara pots duplicar el pla Moves a Citroën C4 i C4X elèctrics. El teu Citroën C4 elèctric des de 23.100 euros. El doble és el millor. Citroën. Finançant-lo amb Stellantis Financial Services. Consulta a citroen.es.
Madrid és gran, molt gran. Què té Madrid que sempre és un bon pla? Els millors musicals, teatres, els teus parcs temàtics preferits i els millors hotels de Melià. Reserva viatges al Corte Inglés, l'Hotel Melià amb esmorzar inclòs i cancel·lació gratuïta. A més, en exclusiva et regalem dos tiquets d'autobús turístic. Recorreràs la ciutat còmodament mentre gaudeixes les vistes de Madrid. Consulta'm les condicions i reserva Melià amb viatges al Corte Inglés.